Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb tot l'equip, encapçalat pel Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol i amb la feina final i el remate, que diria un castellà, de Goretti Martínez. Perquè això de la ràdio sembla que no, surt una veu que parla, però hi ha tot un equip al darrere, eh? I de vegades aquest equip es mereixeria una recompensa més gran. Però bé, en qualsevol cas, nosaltres som aquí, com cada setmana, per agafar cinc anècdotes de la història, cinc coses de la història, intentar explicar-vos-les una miqueta millor, veure si així us interesseu pel tema o si el tema us desperta la curiositat, i completar-ho amb unes músiques que dediquem amb aquesta feina que fem. I comencem sempre amb una cançó, i com que nosaltres el que fem és explicar històries, l'altre dia, remenant, buscant músiques per no posar sempre el mateix, vam trobar una cançó del Quim Salvat que porta per títol Històries, i vam dir, mira, aquesta pot anar bé per començar un programa. Aquí teniu Quim Salvat, Històries.
La història d'un temps ja passat, quan vivien herois i princeses en castells encantats. És la història d'un rei i una reina en un moment complicat, i ens l'explica el fullet més petit d'aquell regne encantat. Amb un rei que sempre s'enfadava, sempre aquella mala cara, no acceptava les errades, sempre deia que era culpa als altres. La reina que se l'estimava, ella sempre l'escoltava. Era amb qui tothom parlava i era amb qui sempre ho solucionava. Però la història parlava d'un rei que tothom va estimar, que ajudava la gent del seu poble sempre al costat. Però no sempre la història ens explica tot la vida. La veritat és que sort de la reina va poder regnar. Thank you.
5 de juny de l'any 1962, el dia que s'obre, s'inaugura, diríem, a Múnich, una reunió d'opositors al franquisme que aquest règim batejaria com Contuberni de Múnich, una expressió pejorativa que el diari Arriba va posar en marxa quan, per poder-los, diríem, desprestigiar. Va durar del dia 5 al dia 8 de juny. Estaven en una Espanya, estàvem en una situació de vagues mineres a Astúries i, a més, el govern espanyol acabava de ser rebutjat en la seva demanda d'entrar a la Comunitat Econòmica Europea. De fet, es van reunir 118, per ser més precisos, polítics espanyols, tant de l'interior d'Espanya, que vivia en Espanya, com gent que estava a l'exili, amb tendències, totes les tendències opositores al franquisme, excepte, això sí, el Partit Comunista d'Espanya. Tota aquesta gent es van reunir sota l'autoritat moral o presidits, si voleu dir-ho així, per Salvador de Madariaga, que només començava a dir allò de que avui s'ha acabat la Guerra Civil. Bé, allà es va fer tot un debat i es va aprovar per unanimitat una resolució que demanava 5 coses. 5 coses demanava, per exemple, la primera, instaurar institucions autènticament representatives i democràtiques. Després demanava la garantia efectiva dels drets de la persona humana, no? En especial la llibertat personal i totes aquestes històries. El tercer punt demanava reconèixer la personalitat de les comunitats naturals o comunitats històriques que en diem ara. El quart demanava l'exercici de la llibertat sindical. Pensem que a Espanya no hi havia aquesta probabilitat o aquesta possibilitat encara. I finalment demanaven que es poguessin organitzar corrents d'opinió i, evidentment, partits polítics. De fet, però, hi havia un vers discordant, que és el PSOE, el socialista Rodolfo Llopis, va anar a veure el monàrquic Joaquín Satrústegui i li va demanar que traslladés el comte de Barcelona que, si bé el PSOE, perquè el Llopis era del PSOE, tenia un compromís amb la República i que el mantindria fins al final, si els socialistes aconseguien establir una democràcia pacíficament i volien una corona, doncs el PSOE al final acceptaria la monarquia, com va acabar passant, no? La reunió, de totes maneres, va tenir més repercussió per la repressió política del franquisme que per altra cosa. Franco es va enfadar moltíssim, deia que, carai, que ell no s'ho mereixia tot allò, que havia fet tot allò per Espanya i tal, i per tant, quan els assistents a la reunió van començar a tornar a Espanya, el dia 8 de juny de 1962, va començar a detenir-los, empresonar-los, deportar-los i exiliar-los bàsicament a l'illa de Fuerteventura, a Canàries, a l'illa de Fuerteventura. De fet, el mateix dia d'aquest, el 8 de juny, va publicar el decret llei que suspenia durant 2 anys el dret dels espanyols a residir lliurement a qualsevol punt de l'Estat. Això que ho garantia l'article 14 del Fuero del Trabajo franquista, doncs el Franco ho va derogar amb un decret llei, el decret 17/1962. Bé, com a conseqüència d'això, una colla de gent, alguns d'ells, els més grans, recordareu tot això del contuberni, Fernando Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui, Íñigo Cabero, Félix Pons, etc., van ser confinats, com dèiem, a Canàries. Altres, que ja vivien més o menys fora d'Espanya, com José María Gil Robles, Dionisio Ridruejo, Federico de Carvajal, Vidal Beneito i altres, van ser directament enviats a l'exili. O sigui, no van poder tornar a Espanya o entrar a Espanya i se'ls va prohibir, vull dir que no podien. I alguns els van deixar que tornessin i es van dedicar, Enrique Tierno Galván, per exemple, i Luis María Anson, es van dedicar a organitzar recaptes de fons, perquè, esclar, els que havien anat a Fuerteventura havien anat sols, la família es quedava aquí i la família amb una mà davant i una mà darrere. Bé, de totes maneres, l'ofensiva de la premsa franquista contra el contuberni va ser un escàndol aquí a Espanya, doncs tots atacant, perquè Franco ja es havia pronunciat, tots atacant els juancarlistes, fins al punt que el José María Pemán, el president del Consell Privat del Comtat del Comte de Barcelona, va haver d'anar a veure don Juan i dir-li, escolti, faci alguna declaració dient que vostè no té res a veure amb tot això i, sobretot, faci fora el José María Gil Robles, que el té aquí en el seu Consell Privat, però que ha anat a la reunió. I l'aspirant a rei, don Juan, el pare de Juan Carlos, doncs va accedir a tot això. Però els més sorpresos van ser els de la Comunitat Econòmica Europea, perquè, com dèiem, Espanya volia entrar a la Comunitat Econòmica. El Franco no era tonto, se'n va adonar que s'havia equivocat, i una setmana després, el dia 10 de juliol, uns mesos després, unes setmanes, el 10 de juliol de 1962 va intentar arreglar-ho. Com? Amb una crisi de govern. El ministre d'Informació, Gabriel Arias Salgado, és cessat fulminantment perquè el Franco el culpa de que tota la premsa espanyola, i, bueno, espanyola no, de tota la premsa europea, s'hagi posat en contra d'Espanya en aquest tema. I en Gabriel Arias Salgado, que era el ministre aquest d'Informació que diem, va ser substituït per Fraga Iribarne, que va començar la seva típica, allò, el galleguisme, la seva típica apertura. 4 anys després publicaria la llei de premsa amb una certa liberalització. El canvi més important va ser que es va incorporar, així de fet, i mostrant-ho, els que estaven a favor de crear un regne nou, d'obrir una nova dinastia a través d'una regència que faria el Franco i que tenien com a cap el general Agustín Muñoz Grandes, doncs aquest va passar a ser vicepresident del govern. Però el Franco no es va conformar amb això, esclar, evidentment. Per poder-ho compensar va estar durant un any, va crear el Tribunal d'Ordre Públic, que durant un any doncs, va estar començant a jutjar delictes polítics, va començar a detenir miners a Astúries i, sobretot, va fer fusellar el militant comunista Julián Grimau. I com que doncs, tothom parlava del complot de Múnich, del contubernio de Múnich i totes aquestes coses, vaig recordar que el Maricel, que en el seu moment van interpretar i van representar els de Goll de Gom, hi ha un moment en el qual hi ha una peça, vaja, que es titula El complot dels cristians, i vam dir, bueno, doncs com que aquí no hi va haver-hi un complot de cristians, sinó que hi va haver-hi un complot de demòcrates, però per reforçar una mica aquesta idea, aquí teniu de Goll de Gom, El complot de cristians.
Aquí hi ha la meva firma. I a sota heu de firmar, don Carles. Demà al matí hi arribarem a l'Alger. Allà esteu perduts. Aquest paper és un contracte.
L'anunci de la llibertat. A mi em persegueix la justícia pels crims i pecats que he comès.
Per això vaig passar a l'altra banda, però aquí també em sento incomprès. Jo us desfaig les cadenes, jo retorno les armes. El moment és propici. Podem prendre la nau.
I a canvi us demano el favor d'una firma que farà d'aquest lladre un heroi salvador.
Molt bé, firmarem el que sigui a canvi de la llibertat. No sé el que diu aquest pacte. Llegeix que jo aquí no vivec.
Ell diu que demana el descàrrec de tots aquells crims que ha comès i vol que pregueu al monarca que ell el nomeni marquès.
Vol també camps i terres per tenir bones rendes. Un palau amb serventes i els honors d'un heroi i que el nomeni marquès.
Tindrà tot el que vulgui i molt bé si ho demana. Ell s'hi juga la vida i la vida té un preu. I la
Bonot! Què passa aquí baix?
No res. Tot tranquil, recent.
Hi ha hagut un motí de pirates. Saïd ha estat fet presoner. Podem esclafar aquestes rates. La cosa se'ns posa molt bé.
No sabem si menteixes,
si ens vols fer els teus esclaus.
No viureu entre reixes, pots quedar-te les claus. Ara el camp està lliure i tots dormen com soques. Actuem en silenci perquè vella que sent que és el gos de Saïd.
De juny del 1808, el dia que neix José Bonaparte, el germà del conegut, popular i per molts odiat, Napoleó Bonaparte. Era el José era el germà gran de Napoleó, que va estudiar lleis a Pisa i que l'1 d'agost de 1794 es va casar amb Marie-Jurie Cléry, la filla d'un potent comerciant de Marsella, amb qui va tenir 3 fills. Però ell va estar tota la seva vida, més o menys, a l'ombra, ja ho anirem veient, a l'ombra del seu germà, de manera que el 1796 va participar a les campanyes que va fer Napoleó a Itàlia amb el seu exèrcit, ja intentant imposar la República Francesa. El 1797 seria elegit membre del Consell dels 500 de la Primera República Francesa i es dedicaria a fer feines de diplomàtic a les corts de Roma, al papat i a la cort del rei italià i a la cort de Parma. Però a l'ombra del seu germà, a les guerres napoleòniques, aquest l'enviava sempre, quan acabava una guerra i firmava una pau, i signava una pau, l'enviava amb ell perquè signés els tractats internacionals. I, de fet, com a premi a la seva dedicació i al seu esforç, el 1806 el va nomenar rei de Nàpols, fins al 1808. I per què fins al 1808? Doncs perquè el 1808 Napoleó va decidir intervenir a Espanya. I el 5 de juny, de maig, el 5 de maig de 1808 va convocar a Baiona el rei d'Espanya, el Carles IV, el Ferran VII, que era el fill d'ell i en el qual ja havia abdicat el Carles IV, volia abdicar, vaja, en aquell moment, i els va convocar junt amb el seu germà Josep, aquest que dèiem, no? Això va fer que el dia 6 de juny, com dèiem, es reunissin a la vila de Baiona, tots quatre i els altres que hi poguessin anar, i es decidís que el Carles IV li passava la corona amb el seu fill li passava la corona al Napoleó, i el Napoleó li passava amb el seu germà Josep, que d'aquesta manera va ser nomenat rei d'Espanya amb el nom de Josep I, i que l'endemà, el dia 7 de juny, va jurar la nova Constitució, va rebre el jurament de fidelitat de la Junta Espanyola de Baiona i va començar a marxar cap a Madrid per iniciar el seu govern, diguem-ho així, no? De fet, va arribar a Madrid el dia 20 de juliol de 1808, amb tot el país revolucionat, i el mateix dia 25, al cap de 4 dies, va ser proclamat rei. Però va haver de fugir, perquè justament aquells dies els espanyols, ajudats pels anglesos, havien apallissat l'exèrcit francès a Bailén i s'acostaven perillosament a Madrid. Ell què va fer? Doncs va tornar al nord, va tornar a Vitòria, i allà va esperar que vingués el seu germà, el Napoleó, amb el seu exèrcit, i posés les coses al seu lloc, portant-lo fins a la capital. Va promulgar l'Estatut de Baiona, perquè així els afrancesats se'l miressin amb bons ulls, però com que estava imposat, venia imposat pel Napoleó, no va acabar de funcionar. Però bueno, ell ja a Madrid va començar a fer... Va crear el Ministeri de Policia i va anunciar la fundació d'un museu de belles arts que seria a l'origen de l'actual Museu del Prado per millorar Madrid. Però, de fet, no va aconseguir gaire cosa, perquè al final l'únic que va quedar d'ell és que li anomenaven Pepe Botella, perquè deien que era alcohòlic, cosa que mai s'ha pogut demostrar, però també l'anomenaven Pepe Plazuelas. Per què? Perquè es va dedicar a tirar terra a iglesias i convents per poder fer places de Madrid, com, per exemple, la plaça d'Oriente, que estava davant del Palau Reial, i així tenia al davant seu de casa uns jardins o una plaça com Déu mana. Va intentar implantar polítiques liberals a tota Espanya, però, clar, tenint com tenia les Corts de Cádiz en contra, no hi havia possibilitat, no dominava, només podia aplicar-les allà on tenia tropes, i on no tenia tropes la gent feia el que els hi donava la gana. Mentrestant, però, en la seva estada a Madrid, se li va atribuir diverses aventures amoroses amb dones de gent que ell agafava i els nomenava càrrecs fora de Madrid, enviava el marit a províncies, per tant, i mentrestant doncs es feia les senyores. I fins i tot es va arribar a cantar una copla popular que deia «La senyora condessa tiene un tintero donde moja la pluma José I». Ell, com que era maçó, una altra de les coses que va fer des de que va, quan va entrar a Madrid, doncs va ser crear la Gran Lògia Nacional d'Espanya i més endavant doncs erigir-se ell com a gran mestre d'això. Però el 22 de juliol de 1812, la derrota de los Arapiles de les tropes franceses, o més ben dit de les tropes del José I, doncs va fer que agafés les cames, abandonés Madrid i se'n anés cap a França, allà a posar-se a l'ombra del seu germà. I allà es va quedar fins que va ser derrotat Napoleó, es va signar el Tractat de Fontainebleau a l'any 1814, i Napoleó va abdicar. En aquell moment el José Bonaparte va dir «Ui, aquests vindran per mi». Per tant, diguem-ne, va agafar les cames, va agafar les joies de la corona espanyola que s'havien dut cap a França i se'n va anar cap als Estats Units. Ell sol va deixar la dona amb les nenes aquí a França i ell se'n va anar als Estats Units. Amb aquest diners, com diem, va comprar una gran possessió i allà va viure, va tenir una història amb un amant i tot, va viure fins que el 1841 li van permetre tornar a Europa, concret a Florència, la capital de Toscana, i allà va morir el 28 de juny de 1844. Però el Napoleó III, és a dir, el nebot del Napoleó, que després va pujar emperador, va reclamar els seus restes i, per tant, el van portar cap a París, on està enterrat als Invàlids. I com que el noi doncs, ja es veu que va tenir un gran desfici per Amèrica, doncs hem buscat una cançó que parli d'Amèrica. I hi havia la del Nino Bravo, però com que ja l'hem posat molt sovint, vam recordar que hi ha també una altra cançó que porta per títol Amèrica, però no és Amèrica, sinó que en aquest cas és Amèrica, Amèrica, i que interpreten els Mocedades. Per tant, aquí teniu un record de José Bonaparte, Amèrica, Amèrica.
América, América, la tierra sin fin. América, América, ya estamos aquí. Aquí donde el sol nace, donde los sueños son verdad, todo es posible en América. América, América, gigante país. América, América, ya estamos aquí. Donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul, todo es posible en América.
Hay que seguir este largo viaje, si no, aquí yo me quedaría. Después, cuando esta aventura acabe bien, quiero volver a América.
América, América,
la tierra sin fin.
América, América,
ya estamos aquí.
Donde el sol nace, donde los sueños son verdad, todo es posible en América.
Hay que seguir este largo viaje, si no, aquí yo me quedaría. Y después, cuando está país.
América, América,
y estamos aquí.
Donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul, todo todo es posible en América.
Set de juny de 1926, el dia que a Barcelona l'arquitecte Antoni Gaudí és atropellat per un tramvia, un fet que li acabarà provocant la mort. Antoni Gaudí i Cornet era fill d'un industrial, Francesc Gaudí, el menor de 5 germans, dels que en van sobreviure 3, una germana, un altre germà i ell, però de petit era ja malaltís, tenia debilitats estranyes, reuma infantil, i va passar, i es va tornar una mica raro, era vegetarià, es va adaptar a les normes higienistes del doctor Neip i totes aquestes coses posant sovint la seva vida en perill. Bé, però ens interessa més un altre aspecte. Va començar l'escola a Reus, va després anar als Escolapis, també de Reus, on ja va començar a destacar com a dibuixant, com a pintor o dibuixant, més aviat col·laborant amb el setmanari L'Arlequín. També va fer d'aprenent amb una fàbrica tèxtil, però el 1868, amb 16 anys, la família va decidir enviar-lo a Barcelona a fer l'ensenyament secundari al convent del Carmel. Allà va conèixer el socialisme utòpic i van projectar amb en Eduard Toda i en Josep Rivera una idea de tornar, de convertir el monestir de Poblet en un centre social utòpic. Ja sabeu que en aquella època les idees anaven barates. I llavors, però, li va tocar fer el servei militar. Com que estava fotut de salut, doncs el van deixar a Barcelona com a administratiu i això li va permetre continuar els estudis d'arquitectura a la Llonja i a la Llotja i l'Escola Provincial de Barcelona, diplomant-se en arquitectura el 1878. Però, mentrestant, aquests estudis, per pagar-se'ls, treballava de dibuixant amb diversos arquitectes i constructors. Quan ja va tenir la titulació, va començar la seva carrera de debò amb edificacions, i el primer va ser l'edificació de la Casa Vicenç, fent-se notar força aviat per la seva originalitat. I, de fet, i la vinculació a l'Art Nouveau, que aquí se'n va dir modernisme. Els primers projectes que va fer ja oficialment com a arquitecte van ser les làmpades de la Plaça Reial i la Cooperativa Obrera de Mataró. També va fer obres que va exposar, per exemple, a l'Exposició Universal de París, cosa que seria molt important a la seva vida, del 1878, va exposar una vitrina que havia fet per la guanteria Comella, que va impressionar l'industrial català Eusebi Güell, que visitava l'exposició, que va visitar l'exposició, i que li va encarregar de cop així diversos projectes, donant peu a una amistat i a un llarg mecenatge que li va permetre a Gaudí fer les obres potser més conegudes de la seva història, totes les que porten el nom de Güell. Però, a més, com que resulta que el sogre d'aquest Güell era el marquès de Comillas, el marquès de Comillas també es va entusiasmar i li va encarregar que construís el Capritxo de Comillas. Ell va anar agafant obres d'aquestes i el 1883 va agafar l'obra que li seria el seu, que seria ja el seu leitmotiv per tota la seva vida, que és una obra que havia començat Francisco Villar, la Sagrada Família, l'havia iniciada Francisco Villar i ell la va assumir. Va modificar el projecte, va fer el projecte que fins ara doncs, tots coneixem i el va tenir d'aturar diverses vegades. I amb tot això es anava tornant cada vegada més, rebia més comandes, va haver de fer un equip de gent, amb Jujol, amb Martinell, amb Rubió, amb Ràfols, etc. I a l'Exposició Universal de 1888 de Barcelona va fer l'estand de Transatlàntica i mentre reestructurava el Saló de Cent de l'Ajuntament, convertint-lo així en un gran arquitecte conegut arreu, que va rebre encàrrecs de fora d'aquí, el Palau Episcopal d'Astorga o la Casa Botín de Leo. Però, com dèiem, en aquella època ja va començar a fer el seu canvi, podríem dir, mental. Va entrar al Cercle Artístic de Sant Lluc, de tendència catòlica, que havia fundat el 1893 el bisbe Torres i Bages i els germans Llimona. Es va afiliar a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Ja veieu que va començar, el cap li va començar a ballar. I va canviar d'estil, inspirant-se en la natura. De fet, el 1900 va guanyar el premi a la millor casa de l'any per la Casa Calvet i treballava amb altres coses. Va fer la Casa Batlló, va fer la Casa Milà, i ja va arribar un moment que es va instal·lar amb una caseta que s'havia fet al Parc Güell, i allà es va dedicar ja amb cos i ànima a la Sagrada Família. De fet, ell estava fotut, tenia brucel·losis, havia de passar períodes de repòs, que anava dedicant-se a dissenyar i tot això, però bueno, ell es consagra amb cos i ànima a la Sagrada Família fins al punt de demanar caritat pels carrers per poder continuar les obres. Ell era un home tremendament religiós, però que es va deixant, allò que deien, es va tornar deixat. Es va tornar deixat. De jove era tot un dandi, però amb el temps es va convertir en un vell poc cuidat i vestit amb roba vella, també. Per això, quan el dia 7 de juny de 1926, quan anava a confessar-se a l'església de Sant Felip Neri, el va atropellar un tramvia, els que el van atendre el van portar a la Beneficència, a l'Hospital de la Santa Creu, i allà el van deixar fins que algú se'n va adonar que era el Gaudí, però llavors ja era massa tard, va morir l'endemà i va ser enterrat a la capella de la Mare de Déu del Carmel de la, avui ja quasi bé acabada, Sagrada Família. I buscant una cançó que pogués, diguem-ne, explicar alguna cosa de Gaudí, hem trobat una cançó de dos joves, Pere i Alba, que porta per títol precisament Gaudí, és en català i a més explica aquestes històries i parla de les coses de Gaudí. Per tant, per completar aquesta breu i apressada biografia de Gaudí que hem fet aquí en el 5 a la setmana, aquí teniu el Pere i l'Alba amb el seu Gaudí.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
8 de juny de 1874, el dia que a l'estat nord-americà d'Arizona mora el mític cap apache Cochise, després de 13 anys de resistència a les tropes nord-americanes. De totes maneres, ell no va fer més que heretar un conflicte que feia temps que funcionava des del segle XVI, quan els espanyols doncs van conquerir tot allò i, és clar, es van començar a esbarallar amb els nadius, amb els indis d'aquella zona, els apatxes, vaja. Quan aleshores Espanya fou substituïda per Mèxic, la cosa no s'aturà, al contrari. Per què? Perquè llavors els Estats Units, com que allò era Mèxic, interessava i ajudaven els indis amb tot el que, amb tot el que poguessin. I va començar una guerra entre Mèxic i els Estats Units l'any 1846 fins al 1848. Per tant, la cosa ja venia de lluny. A més, es va acabar d'empitjorar quan van començar a arribar els aventurers que anaven cap a Califòrnia i molts es quedaven allà, i els ranxos i totes aquelles coses que hem vist a les pel·lícules de cowboys. En aquell moment manava un cap, el cap Mànigues Vermelles, en deien, que negociava amb els colons, va negociar amb els colons un tractat, de la mateixa manera que el Cochise, que tenia també en una zona influència, doncs també el va negociar, però que després els colons doncs se'l passaven pel forro, per dir-ho d'alguna manera. De fet, el Cochise, per exemple, els hi va donar permís per poder travessar tot el seu territori, però per una ruta, no?, i cap a Califòrnia, que no es quedessin allà, que no s'establissin allà, i va permetre, doncs, fins i tot amb els soldats, posar a les tropes americanes, posar un emplaçament militar, un fortí d'aquells, que dèiem. Però, clar, això, insisteixo, no es complia. Al nord-est de la ciutat de Tucson, i llavors això generava malestar, perquè, per exemple, al nord-est de Tucson, a Camp Grand, es van reunir uns 500 apatxes, allà van fer el seu campament, van fer la història, s'hi van instal·lar pacíficament, però resulta que l'any 1859 també uns altres apatxes van matar uns quants colons en un lloc, i llavors els hi van passar la culpa amb aquests. Total, que els ciutadans de Tucson van fer una expedició, van anar a aquell campament de 500 apatxes i se'ls van polir amb tots. Uns anys més tard va tornar-hi a haver-hi, el 1861, un altre incident semblant, no? Un grup de nadius va robar bestiar i va segrestar el fill d'un granger per poder denunciar que no els feien cas i tot això, i llavors els apatxes de Cochise estaven per allà, ells no havien fet això, estaven per allà, però els van acusar amb ells, la companyia del 7è d'infanteria va anar cap allà, els va detenir amb el Cochise i companyia, i va dir que no els deixaven anar i que allò no es podia... El Cochise, llavors, ell sol es va escapar, va agafar hostatges i va demanar amb l'oficial aquell de dir, escolta, et canvio aquests hostatges que jo he agafat per la meva família, que tu tens presonera aquí. El soldat aquell, l'oficial aquell, va dir que no, l'Alferes va dir que no, i el Cochise va dir, bueno, doncs escolta, jo mato aquests que tinc aquí, i l'altre va dir, doncs jo mato els meus. I és clar, en aquest ambient era lògic que hi hagués una guerra contínua. El 1861, però, també es va donar un fet, que és que, com que va començar la Guerra Civil, les tropes que estaven allà per vigilar la pau, teòricament, doncs van abandonar Arizona per poder anar a la guerra, no? I allò va quedar com un territori de ningú, amb bufetades per tot arreu, i tot això fins que van tornar les tropes i els apatxes del Mànigues Vermelles i del Cochise, doncs ja tenien, llavors ja havien aconseguit rifles i tot això, van continuar la guerra, però amagats als boscos. De tota manera, el 1863, les tropes nord-americanes fan una emboscada amb el Mangues color, Mangues Vermelles, aquest, el Mànigues Vermelles, i resulta que al final el fan presoner i el porten al Fort McLean, on el torturen i després acaben matant-lo. El Cochise llavors es convertirà en el cap de tot aquest moviment i demanarà als seus homes, o manarà, més ben dit, als seus homes, que vagin cap a les muntanyes Dragon, que ells coneixen molt bé, però que els soldats no saben on estan, i des d'allà hostigaran a les forces nord-americanes durant 10 anys, i naturalment, llavors, qualsevol cosa que passi, doncs tot és culpa del Cochise. Els americans, els soldats americans ho tenen molt fàcil, carreguen amb els indis van d'herodes a Pilats, i el govern hi convida una reunió amb el Cochise a Washington, com el conviden a Washington per parlar de pau, però evidentment el Cochise li diu, sí, home, puja aquí dalt que veuràs ton pare. Finalment, el govern nord-americà pren cartes, envia el general George Clark per actuar, George Crook perdó, per actuar, i aquest s'entrevista amb els caps locals, però ell el que vol és parlar amb el Cochise per arribar a alguna conclusió. Però el Cochise s'amaga, no vol parlar amb ell i, per tant, la cosa fracassa. Uns anys, un parell d'anys després, el 1872, una nova intenció, i envien ara un altre general amb una persona que havia sigut amic dels Apaches, amb Tom Jeffords, i aquest sí, aquest aconseguirà parlar amb Cochise, que el dia 10 d'octubre de 1872 acceptarà un tractat de pau i ells hi traslladarà els seus Comanches, els seus Apaches, a una reserva a la serra de Chiricahua, on seran supervisats i controlats per l'exèrcit nord-americà. Allà, el 8 de juny de 1874, com dèiem, morirà Cochise d'una malaltia circulatòria, i els Apaches, vist que els americans se'ls miren amb mans ulls, optaran per agafar les cames, marxar a Mèxic i des de Mèxic continuar la lluita amb altres jefes fins que arribi a l'últim, el que serà definitivament derrotat, Jerónimo. Aquesta és, doncs, la biografia, ja veieu que bastant conflictiva, del senyor Cochise. Un Cochise que, curiosament, té una cançó en honor seu, que, bueno, és música només, però que, com que porta el seu títol, ens ha semblat que l'havíem de portar-la aquí. A més, hi ha tota una garantia, és una cançó que interpreta Tito Puente, per tant, durant uns 3 minuts, doncs, ara tindrem l'alegria de poder escoltar Cochise per Tito Puente. De juny de l'any 68. Sí, sí, 68. El dia que a Roma mora, bueno, a Roma ben bé no, a Antium, que és una localitat petita a prop de Roma, mora, suïcidant-se, l'emperador Neró. Neró, que era fill de Gneu Domici, que estava casat amb Agripina, que era la germana del que havia sigut emperador Calígula, que quan és mort, sabem tots per la sèrie Io Claudio, que pujarà al tron, el succeirà, el Calígula el succeirà el Claudi. I, de fet, aquest Claudi es casarà amb la Agripina, amb la mare de Neró, i, per tant, adoptarà el fill, que així passarà a estar a la successió de l'imperi romà, de la mateixa manera que hi està el germà que té, o el germanastre que tindrà Neró, i que era fill, precisament, de Claudi i la seva primera dona. Bé, en qualsevol cas, aquest noi, el Neró, és educat per mestres, sobre els quals destaca bàsicament Sèneca, i per tant comença a apreciar l'art i fa versos i tot això, però de coses de manar, ell el que vol és passar-s'ho bé en aquesta vida, es fa epicuri, però clar, arriba un moment que el seu pare mora, el Claudi mora, i aleshores els poderosos han de triar entre el Neró, que semblava que el Claudi fos el seu favorit, o el fill que havia tingut abans amb la seva primera dona, que porta per nom Britànic, i que tots dos, de totes maneres, tenen poca edat, 14 anys i així. Finalment, Agripina, que la mare, diguem-ne, que remena totes les cireres, i els pretorians es decanten i fan jefe, per dir-ho així, fan emperador a Neró. Però Britànic té els seus partidaris, entre ells, curiosament, l'Agripina, perquè quan se n'adona que el Neró diu no, a mi no m'atabalis, mare, amb tot això, jo que vull és viure bé i totes aquestes coses, llavors el Britànic li sembla, ja li comença a semblar bé. Però al final resultarà que el Neró manarà matar el Britànic i així fora menys problemes. Ell es podrà dedicar als plaers i a viure bé i a fer el gamberro, mentre agafa el Sèneca com a assessor i després el cap dels pretorians, el Burre, perquè li portin l'imperi romà mentre ell fa tot això que dèiem. De fet, ell es casarà, per acabar de reblar el clau, es casarà amb la filla de Claudi, per lligar, per tenir més lligams i més justificacions perquè el triïn emperador, però estarà descontent de la seva dona, l'acusarà d'estèril, i ell s'anirà o anirà darrere de la Popea, que és la dona de l'Otó, que serà el futur emperador d'allà, i que l'envia, el Neró l'envia a Lusitània com a governador, i així ell es pot agenciar la Popea a la seva dona sense haver-s'hi de casar. La relació és d'amagat de la mare de l'Agripina, perquè l'Agripina això no ho pot suportar. Quan l'Agripina se n'entera, de fet, l'any 59, abronca amb el seu fill, és a dir, intenta que renunciï tot això, i el Neró diu, no, jo el que faré veuràs ara. I fa un complot perquè matin la seva mare, que va fer una travessa fins amb una illa, però naufraga, però se salva, no? I aleshores, al final, el Neró, i ja es va traient la careta, i agafa els seus secretaris i diu, escolta, mateu-me-la. I els secretaris, sí, van allà. I amb l'aprovació del Sèneca i del Burret, per cert. Mentrestant, però, l'imperi ha de seguir funcionant, està en bona època, està en bona ratxa, acaba de recuperar Armènia, derrotant els parts, i Alemanya, ha aconseguit la pau, que li permetrà posar tot l'exèrcit a treballar, construir canals unint els diferents rius i així permetent connectar la Mediterrània amb la Mar del Nord a través dels rius que travessen Europa, una obra que avui en dia encara és mantinguda, per dir-ho així. Però les coses bones no duren sempre, i a l'any 62 comença a haver-hi un cert declivi. Per què? Perquè mora el cap dels pretorians, el Burre, i el Neró, com que de la vida que porta, fitxa un dels seus amics, el Sofoni Tigeli, que és un bala perduda. El Sèneca, de seguida que ho veu, diu, ui, aquí ho acabaré malament, li diu, escolti'm, Neró, jo vull retirar perquè ja fa molts anys que estic, i el Neró li diu, vale, tira. I busca un soci del Sofoni Tigeli que porti l'imperi, cosa que fa que les coses, diguem-ne, comencin a anar malament. Però com que ell ja s'ha proclamat emperador i fa el que li dona la gana, doncs es divorcia de la seva dona, de l'Octàvia, la refusa, acusant-la d'estèril, i la desterra a una illa i es casa oficialment amb la Popea. Mentrestant, la qüestió militar, els parts d'Armènia doncs, es recuperen i el derroten els romans a la batalla de Randea, però accepten convertir-se en una província romana a canvi de tenir un rei propi, com una autonomia, si diguéssim. No? I això li permet amb el Neró dissimular que l'exèrcit romà està començant a fer figa. Per acabar-ho d'arreglar, a l'any 64 s'incendia Roma, es destrueix una part de la ciutat, tothom senyala Neró i Neró el que fa és buscar una excusa i senyalar els cristians, començant a perseguir cristians mentre recupera i reconstrueix la ciutat. Tot plegat fa que a Roma comencin a haver-hi conspiracions, entre elles la del Gai, no, la de Gai Calpurni Pissó, que portarà doncs, una colla de represàlies per part de Neró assassinant un munt de gent, des del Pissó pròpiament al cap dels revoltats fins al Sèneca, que estava tranquil·lament a casa seva allò mig dormint. El Neró, absolutament desquiciat, matarà la seva dona Popea a patades perquè és estèril i demanarà el matrimoni amb l'altra filla del Claudi, aquesta li dirà que no i la farà matar també, vull dir que de fet està absolutament embogit. Finalment es casarà amb Messalina, vídua d'un alt càrrec que ell ha fet matar per poder així aconseguir el seu casar-se amb ella. I per poder-se tranquil·litzar agafa i se'n va de viatge durant un parell d'anys a Orient. Deixa Roma en mans del seu llibert, del seu esclau principal, Helios, i aquest, doncs, vist el poder, doncs, es desmadra i obliga, al final, a que torni Neró perquè Roma està pràcticament en revolta. El que sí està revoltat també des de l'any 68 és l'estat de la Gàlia, que ha ofert el títol d'emperador al governador d'Hispània septentrional, Galba, que, bueno, que ho accepta i que es revolta contra Neró proclamant-se emperador, però al mateix temps el governador d'Alemanya, de Germània, vaja, Vergini Ruf, també es revolta i també es proclama emperador, mentre a Roma corre la brama de que el Neró ha marxat cap a Egipte i que, per tant, no tenen emperador. Els pretorians ràpidament agafen el Galba i el fan emperador, però llavors descobreixen que el Neró el que ha fet és amagar-se a aquesta petita vila d'Antium i, per tant, quan el van a buscar el 9 de juny de 1900, el 9 de juny del 68, quan l'amagatall és descobert i les tropes s'acosten cap allà, el Neró opta per suïcidar-se. Agafa el seu secretari, l'Epafrodit, li diu aguanta l'espasa i es llença contra ell, li fa una abraçada mentre es clava l'espasa al coll i, per tant, mort ràpidament. I de Nerón nunca más se supo. Un Neró que ja veieu que la fama que té se la va guanyar realment a pols. Encara que després, curiosament, hem trobat una cançó d'un cantant centroamericà, Rafael Buendía, que porta per títol Nerón i que diu que no, que ell no va matar el seu germà, que ell no va fer totes aquestes coses i tal. És curiós. I hem pensat que seria una bona manera d'acomiadar aquest cinc a la setmana que hem fet, com cada, valgui la redundància, cada setmana, amb el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara penjarà tot això a internet, i en Francesc Morgades, que us ha parlat. Per tant, convidant-vos a tornar-nos a sentir a la setmana vinent, doncs us deixem aquest programa d'avui amb Rafael Buendía i Nerón.
Yo no maté a mi hermano, mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón. Yo no toqué la lira en el coro romano, fue toda una mentira del historiador. Ya no me importa lo que digan de mi vida, no sé veneno si yo fui un hijo ejemplar. Mi madrecita se murió de viejecita y en el entierro yo no hice más que llorar. Yo no maté a mi hermano, mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón. Yo no toqué la lira en el coro romano, fue toda una mentira del historiador. Yo sé que algunos hablan de un incendio en Roma y que me acusan de no haberlo hecho apagar. Si estudian bien sabrán que yo no era bombero y las mangueras no me era posible usar. Yo no maté a mi hermano, mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buen Nerón. Yo no toqué la lira en el coro romano, fue toda una mentira del historiador. En las historias a mí me dibujan feo. Y en unos libros dicen que fui barrigón. Eso es mentira porque yo era tan hermoso como el que ahora les entona esta canción. Yo no maté a mi hermano, mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buenerón. Yo no toqué la lira en el coro romano, fue toda una mentira del historiador. Yo no maté a mi hermano, mentira, mentira, ni perseguí a cristianos, yo fui el buenerón. Yo no toqué la lira en el coro romano, fue toda una mentira del historiador.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.